I aquestes alçades de la pel·lícula, de la legislatura, amb una legislatura que està ja en la seva recta final, amb tot aquest escenari, amb tot aquest context polític que vivim, anem a fer balanç amb Aurora Carbonell d'Esquerra Republicana. Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Aurora Carbonell ens deia, en aquest escenari, què difícil a vegades serà poder administrar qüestions que són importants per Sitges, però que piquen administracions de més amunt, i vés a saber ja què podem esperar de determinades converses o determinades tramitacions quan el panorama polític està tan inestable, no?
Exacte. Jo més que res que penso el que a vegades ens costa aquí. Nosaltres, per exemple, tenim molts projectes, molts s'han acabat, però molts estan endegats, molts encara fins i tot estan a mitges. Si a meitat de legislatura haguéssim hagut de canviar govern, doncs clar, totes les coses que comences possiblement no es poden acabar. I en aquest sentit, com a govern municipal, que moltes vegades això hem de parlar amb la Generalitat o hem de parlar amb el Ministeri, jo per exemple amb el tema de costes i de platges, que parlem molt sovint, doncs sí que a dos per tres estan canviant els de dalt, és que no acabes mai de lligar res, perquè sempre falta la signatura d'algú, o falta el pressupost, o falta el... Clar, aquests continus canvis en aquestes entitats, diguem, supramunicipals, doncs evidentment que dificulten molt, no?, la continuïtat de projectes.
Ens ho poseu molt bé. Com se li explica això als ciutadans? Perquè veníem, vaja, sense anar més lluny, estem a punt d'arribar en aquell moment que l'any passat vàrem protagonitzar tots aquells permisos que la Generalitat no havia donat a les guinguetes i que van trencar tant la closca de propietaris de guinguetes, de famílies, de la pròpia regidora, etc, etc. Estem arribant a aquest moment que aquest any coincidirà en plena campanya d'eleccions generals i a les municipals, etc, etc. Per exemple, i deixo anar-ne una com de moltes. Com s'explica això, ciutadans?
Sí, esperem que com tindran tanta lío amb les eleccions, no ens molestin massa amb els desitges i ens deixin en pau. Amb això ja n'estarem contents. Però és cert, aquesta inestabilitat doncs provoca molta inseguretat a vegades, no? Que dius, bueno, quan ja tens les coses clares, ja saps en qui anar, en qui preguntar, què es farà, quin procediment hi haurà, és molt més senzill que quan està la cosa tan revolucionada, això és cert. Però bueno, jo crec que de fet és el que pensa en general, diguem, el poble o el ciutadà. Si hi ha aquests continus canvis és perquè la societat no està contenta i la societat vol canvis i per això passa el que passa, no? Vull dir, surt un govern però no té una majoria per implementar un pressupost perquè el poble no li ha donat la majoria, per tant, al cap i a la fi també és el que decideix el poble, no? Per tant, jo crec que és un reflex de com està la societat.
Aquest panorama pot estar condicionant alguns dels projectes que hi ha sobre la taula? Estigui, per exemple, el de l'Espigó de la Platja Sant Sebastià, el projecte d'estimació.
Segur que tot el que afecta, sobretot amb el Ministeri, sí, queda afectat. Perquè, per exemple, el projecte de l'Espigó submergit sí que va sortir en exposició pública, que està molt bé, perquè ara tothom ho pot veure i tothom pot dir la seva.
És a dir, ara està en període d'al·legacions.
Sí. Però és evident que això només és això, una exposició pública i que es dirà, i que quan aquesta exposició es tanqui, això ha d'estar en un pressupost i algú ha de dir, d'acord, endavant, vinga, ho fem. Mentre no hi hagi pressupost, això seguirà aturat, mentre ningú... Clar, si no hi ha ningú que ho pugui entomar, diguem, això queda aturat. I així ens passa a vegades amb obres o amb obres de les platges o amb temes que hem de parlar molt amb el Ministeri, no? Amb la Renfe, per exemple, amb Adif, que nosaltres vam anar a parlar amb la gent de Madrid, doncs clar, hi ha moltes coses que ens diuen, nosaltres ho preguntarem, però fem les preguntes a govern, perquè el govern al final és el que té la mà per fer coses, però clar, si el govern està, que no està, o que estan canviant, doncs clar, evidentment que afecta.
Per tant, que ningú pensi tampoc en poder arreglar el pas de sota la via i el trànsit per allà i...
Complicat, perquè si ells mateixos, nosaltres quan vam anar a parlar amb els senadors, ells mateixos ens deien, sí, nosaltres podem incidir, podem sobretot apretar molt perquè fem preguntes a govern directament i s'han de mullar, diguem, no? Però, clar, moltes vegades l'excusa ara serà aquesta, no? És que com no hi ha govern, no? És que encara no s'ha nomenat el director general de tal cosa o de tal altra, o ara no hi ha pressupost. Clar, és que si, amb això sí que hi ha una... Tot el que depèn d'organismes supramunicipals, evidentment, està tocat. Ara, tot el que és nostre, res. Aquí
això,
som nosaltres.
Per tant, hem de suposar també que la solució de Kansas Pícnic i Club de Mar pot quedar també en l'aire?
Bueno, això tinc els meus dubtes, perquè això ara ja està molt en via judicial i, per tant, és més tema judicial ja que
polític. Que no d'acord entre administracions.
Exacte, per tant, la justícia va fent el seu pas. Aquí jo ho veig diferent, sí.
Però, per la resta, el projecte de platja a la Sant Sebastià...
Exacte.
Pot aquest, resultar aquest condicionat per
pot
això?
Clar, pot sortir, sí, perquè és que es necessita. Ells ens ho van dir, ens van dir, escolta, nosaltres el projecte ja l'hem fet, ara s'estimaran totes les al·legacions que hi hagin, o no, les que siguin, i un cop estigui tancat ja, aleshores s'ha de posar el pressupost perquè clar, el govern que hi hagi digui, vale, nosaltres apostem per fer aquestes obres, però si no hi ha un govern que aposta per fer això o no hi ha un pressupost que diu que això estarà, doncs aquí es quedarà.
Esclar, vam començar la legislatura i estic parlant de fa molts anys i potser de la primera de les dues de Miquel Forns i Aurora Carbonell deia l'administració és lenta,
sí.
Continua sent lenta,
sí.
I a part de ser lenta va canviant.
Exacte,
per tant,
encara
és pitjor.
L'administració és lenta i es posen eines i mitjans perquè no sigui tan lenta, no? Tot el que és el procediment electrònic, no? L'administració electrònica, tot això és precisament perquè les coses funcionin més bé, més ràpides, més segures, més transparents, i això ja és bo. Però tot i així, jo penso que encara estem molt burocratitzats, no? Encara es necessita, encara que sigui electrònic, però es necessita la firma d'aquest, la firma d'aquell que passi per allà. És cert que això també és la garantia, no? I hi ha una garantia jurídica i una garantia de transparència perquè tot es faci ben fet, però en aquest sentit doncs, fa que les coses s'allarguin molt. Si a més hi ha el hàndicap de que van canviant els que han de firmar, diguem, no? Els que tenen el poder, no? Els que al final donen el vistiplau final, doncs clar, encara ho fa que s'alenteixi més, això està clar.
En dos dies estarem en primavera, s'obrirà temporada i serà la primera temporada del nou pla d'usos.
Exacte, sí.
Això canviarà coses?
Bé, jo penso que el pla d'usos el que ha de fer és un canvi a llarg plaç, no el canviarà d'avui per demà, perquè de fet nosaltres ara encara ens trobem amb gent que no sap ni que hi ha el pla d'usos, diguem, no? I que et diu, no, és que jo volia obrir això en aquest carrer, no s'ho ha mirat, encara no hi ha aquesta coneixença, no? I jo crec que això és a llarg plaç, és amb els anys que es vagi veient, que es vagin obrint una sèrie d'establiments, que una altra sèrie d'establiments no s'obrin tants, com vam dir en el seu dia, i que això es veurà en el llarg d'uns anys, diguem, no? Jo crec que necessita una implantació, no? Potser en 2 o 3 anys, perquè es vegi.
Si ara haguéssiu de fer una certa visió de com veieu el comerç a Sitges, què diríeu? Respecte a quan veu arribar?
A veure, el comerç, bueno, sempre, això sí que ho hem dit sempre, no? Hi ha una cosa que no ha canviat des que jo vaig arribar, i és que no hi ha una unió de comerciants, no estan units els comerciants, i això és un hàndicap gran que tenen, perquè ja es diu, no?, que la unió fa la força, i és veritat això. Quan hi ha una unió i hi ha algú al capdavant, doncs que és el teu interlocutor, és molt més fàcil fer accions i fer coses. Quan no estan units, uns pensen d'una manera, uns altres pensen d'una altra, costa molt més, la veritat, tirar endavant projectes. Jo, per una banda, veig que hi ha gent amb moltíssimes ganes, amb molta il·lusió, amb moltes idees molt bones, que podrien tirar endavant, però que per altra banda els hi passa una miqueta això, no? Que arriben aquí i se senten com, doncs, que no veuen que hi ha una unitat d'acció, d'una estratègia conjunta, i això els hi costa bastant. Ara ho dèiem, no? Jo ara, per exemple, estàvem fent una carta per tots els comerciants enviant-los tots els esdeveniments que hi ha a l'any, els esdeveniments més importants, els més importants, jo vull dir Festa Major, Santa Tecla o Festival de Cinema, i d'aquests ja n'hi ha més de 30, i aquests són només els més importants, ja no dic els no tan importants. I una mica dient-los això, no? Us diguem quines dates hi ha esdeveniments, perquè tingueu en compte també els horaris, els dies que vosaltres obrireu o no, perquè sapigueu que quins dies hi haurà més afluència de gent. I penso que això, si hi hagués una unió de comerciants forta, doncs la podríem parlar molt millor. És que fins i tot tindrien la força de dir, escolta'm, potser preferim que, jo què sé, que la Gay Pride sigui en una altra data, com per exemple diu el Gremi, no? O que el Festival del Patchwork, doncs passeu-lo a tanta temporada, perquè vull dir, si hi ha una unió forta es podrien fer coses molt millor.
De totes maneres, dels comerciants, què rebeu? Quins input rebeu?
Bueno, en general depèn, la veritat, depèn molt del comerç, depèn de les dates i depèn de la zona. Moltes vegades et diuen que això és evident, amb tots passa, no? Que l'hivern és molt dur, és molt difícil perquè no tenen tanta afluència de gent, que a vegades els hi passa que sí, que tenen tan dies o cops de setmana que hi ha molta gent, de cop i volta i l'endemà no hi ha tanta, i per tant tenen, en aquest sentit tenen dificultat, no? Després a adaptar-se a les noves circumstàncies, a les noves tecnologies, a les noves demandes que fa la gent. Molts també ho veus, que canvien, que es van adaptant al que va sorgint, no? Però bueno, el comerç té dificultats, però sempre n'ha tingut.
Veieu molts locals buits?
Veiem més que locals buits, el que es veu és molt canvi de tipologia, no? Vull dir, allà on hi havia una botiga de roba de dona, passa una botiga de roba d'home, que això passa bastant. Però, o canvis, més que locals buits, perquè nosaltres anem a moltes reunions de la Generalitat o de comarcals, i hi ha poblacions que tenen moltes problemàtiques amb això dels locals buits. I aquí a Sitges, tot i que n'hi ha, no hi ha tants. Ara, hi ha molta mobilitat, això sí. Vull dir, obre una botiga i al cap de poc tanca, i ja obre una altra, i va canviant molt. Que això també a vegades dificulta, no? És una mica el mateix que dic. Si com no hi ha una unitat d'acció, si cada dos per tres el que porta un negoci ha canviat ja la persona, tampoc pots fer molta unitat.
Més enllà del pla d'usos, l'Ajuntament no hi pot fer gran cosa?
Bueno, l'Ajuntament el que pot fer, almenys des del Departament de Promoció Econòmica, no? Donar suport. Nosaltres ho hem dit moltíssimes vegades, hem demanat moltes vegades la Diputació subvencions i ens les han donat, precisament perquè si es crea una associació de comerciants tinguin un gerent o un administratiu o algú que els hi porti, amb això nosaltres posàvem diners, no? Fins i tot. I en aquest sentit nosaltres donem tot el suport possible en qualsevol acte que hi ha, com el Festival de Cinema, doncs fem el circuit fantàstic, no? Col·laborem en això. Nosaltres estem oberts a col·laborar el màxim possible amb els comerciants, però és veritat que si entre ells no hi ha un interlocutor sol o una unitat d'acció, diguem, doncs sempre serà més complicat, però de fer-se coses es poden fer moltes, clar que sí.
Aquests dies s'ha sabut, tancat la Cava del Retiro per una qüestió de normativa, marxat al Festival de Tango. Més d'un pensa si totes aquestes qüestions també poden repercutir molt a l'activitat econòmica de Sitges, o si per mort de la normativa, de l'aplicació de normativa, fins a quin punt l'Ajuntament pot ajudar a evitar que situacions així puguin passar.
Sí, a veure, barregem moltes coses, el tango, per exemple, el tango era un esdeveniment privat, vull dir, l'Ajuntament aquí no participàvem de cap de les mans, vull dir, de cap tipus, no? Sí que és cert que, per exemple, jo aquest any vaig parlar bastant amb ells i una de les coses que jo els vaig proposar com a turisme és, d'acord, si voleu entrar dins dels festivals que nosaltres organitzem, el primer que hauria de fer és canviar la temporada, perquè ells venen a finals de juliol. I ells mateixos ens van dir que la gent que portaven no dormia aquí a Sitges, dormien a Castelldefels. Per tant, per nosaltres, turísticament, culturalment és una altra cosa, però turísticament nosaltres busquem esdeveniments que portin gent i vingui aquí a dormir i facin gasto perquè vagin als bars i als restaurants. Si no, no ens interessa que vinguin esdeveniments, que només l'única que facin, diguem, en aquest sentit és aprofitar-se del nom de Sitges, però tota la despesa la facin por allà fora. I en aquest sentit sí que vam parlar amb el tango i ells ens van dir que no, que amb ells no, de moment no els interessava canviar. Ara veig que s'han anat a Castelldefels i han canviat les dates, això. Però vull dir, això no té molta relació, diguem, amb que, per exemple, la Cava hagi decidit de moment no continuar fent les actuacions perquè senzillament estan fent una adaptació a la normativa, que també ho entenc. Això ens passa en molts locals aquí a Sitges, clar. Nosaltres, jo sempre ho dic, som una destinació turística molt antiga. Per tant, hi ha moltíssims locals que tenen molts anys. I les normatives de soroll i d'activitats han anat canviant. Totes aquestes activitats s'han d'adaptar. La llei i nosaltres mateixos, jo crec que hem estat bastant laxos en el sentit de dir us deixem un temps perquè us aneu adaptant, però s'han d'adaptar. M'entens? Si els locals han de tenir doble aïllament o han de tenir un control del soroll, doncs això ho han d'anar adaptant. I en molts establiments els hi passa això. La Cava és un d'aquests, però ha passat en moltíssims locals. El Riquis em consta que ara ha fet una reforma importantíssima precisament per adaptar-se a això, perquè avui en dia és així. I abans, en canvis locals, eren qualsevol lloc, tu muntaves una discoteca i et quedaves tan ample. Ara no.
Us ho vam preguntar fa temps, perquè teníem aquella, aquella certa ambivalència. Per una banda, la qüestió que movia els veïns del carrer Bonaire en el seu dia, per als sorolls de la nit, etcètera, etcètera, i per una altra, aquesta reflexió que fan molts de si Sitges ha perdut absolutament la imatge de vila referencial de l'oci nocturn. I ara bé tenim aquestes dues realitats sobre la taula. No?
Sí, de fet és l'equilibri aquest que sempre s'ha de buscar.
Això no ha canviat. Sitges continua perdent...
Bueno,
aquell caràcter referencial o no?
Jo no li diria tampoc perdent, perquè també arriba moltíssimes coses noves i n'hi ha moltíssima... Sitges té moltíssim interès. Vull dir, a mi m'arriba tothom vol venir aquí a fer esdeveniments. De fet, si no diguéssim que no, seria impossible viure, també. Vull dir, tothom vol fer els seus esdeveniments aquí, moltíssima gent vol obrir negocis, moltíssima gent vol fer festes, moltíssima gent vol fer esdeveniments de qualsevol tipus. Vull dir que el pol d'atracció segueix sent. I jo crec que també arriben innovacions, no? I arriben coses noves, no? Ara fa poc, no? Vam tenir el Mi, és un referent amb un hotel nou, amb també amb esdeveniments nous, o el Soho Beach del Garraf, vull dir, o fins i tot el Mim de l'Avenida Sofia, vull dir, són hotels que també tenen llocs i ambients nous, vull dir, ja es van fent coses noves i hi ha atraccions noves, diguem, no? No tot és només que hem perdut i també estem guanyant. El que passa és que ens hem d'anar adaptant. I és aquest equilibri que costa com en qualsevol lloc, diguem, del món una mica, no? Que tu vols atraure negoci, vols que hi hagi oci nocturn, vols que hi hagi festa i que la gent s'ho passi bé i vingui aquí a disfrutar, però també hi ha gent que hi viu i també s'ha de respectar el descans dels veïns i també s'ha de respectar la vida dels sitgetans, no? I és aquest equilibri que sempre s'ha d'anar treballant, no? Però que es pot aconseguir, és el que diguem. Si un s'adapta a les normatives, doncs no té per què tenir cap problema amb els veïns, no? Un veí es queixa quan li molesta molt algun establiment, però sobretot si no compleix. Si compleix, tampoc, ja està tot dit, diguem, no? Està complint i ja està.
Pocs portaveus de l'oposició hem trobat convençuts del canvi de l'agència de turisme a la regidoria. Com pot defensar la regidora la regidoria? Davant
jo et diré, jo encara la defenso més ara.
Sí?
Sí. O sigui,
respecte a com més funcionaven les coses amb l'agència de turisme?
Sí.
Per què?
Et diré una cosa, el turisme a Sitges és importantíssim, sempre ho hem dit, és el motor econòmic del poble. Per tant, el control, no?, les rendes, diguem, el control ha d'estar des de l'Ajuntament, amb el diner públic, amb el que es fa amb el diner de tots, amb el diner teu, el meu, el del que ens estan escoltant, ho ha de controlar l'Ajuntament, les polítiques turístiques que es fan. Per què? Perquè la política turística ens afecta a tots. Si aquí es decideix fer un macroesdeveniment que durarà 10 dies al mig del poble, al poble això li afecta i el poble ha de saber què s'està fent i com s'està treballant. No ho ha de decidir els hotelers o no ho han de decidir només els dels restaurants, ho ha de decidir el poble. Vull dir, jo estic absolutament convençuda que la política turística s'ha de portar des d'una regidoria i des de l'administració pública.
Això no es podia fer amb l'agència, també?
No, una altra cosa és que després diguis, a més, buscant, que no hi ha cap problema, buscarem un ens, digue-li una assemblea, una associació, digue-li el que sigui, on hi hagi diner públic i diner privat dels dos diners, i amb això es gestionin, doncs mira, volem portar la Volta Ciclista a Catalunya i val 50.000 euros, doncs amb allò es gestionarà. Però no des de l'administració pública, no des d'una regidoria. Abans què passava amb l'agència? De fet, molts ho diuen, i jo crec que per desconeixença, perquè no s'han mirat potser la normativa, no es pot tornar allò d'abans. De fet, l'administració pública està dient, totes aquelles entitats, digue-li agència públic-privada, digue-li fundació, digue-li el nom que li diguis, que estiguin rebent més diner públic que no privat, ja, o sigui que la seva font d'ingressos majoritària sigui públic, aquestes entitats les haurà de portar una administració pública, ja no les pot portar un privat. I és molt clar, que jo ho trobo molt normal i la veritat, estic plenament d'acord, és clar que sí, amb els diners públics no poden decidir quatre en el que fan, ho ha de decidir l'administració pública. Ara, si aquesta agència públic-privada rebés més diners privats que públics, llavors seria una altra cosa. Llavors diu, sí, que ho portin els privats, perquè la majoria d'ingressos és privat. No sé, el Patchwork, per dir-te alguna cosa, és una associació de Patchwork que ve aquí a fer un esdeveniment i la majoria de coses la paga el Patchwork, totes. Nosaltres posem alguna ajuda, algun plus, perquè ens interessa que vinguin aquí a fer-ho, evidentment, però és una associació privada. Doncs ara, quan és públic, l'agència de promoció de turisme, els diners eren públics, totalment, 100%. I en canvi les decisions no eren 100% públiques, no? I això és el que ha canviat i jo segueixo apostant i s'ha fet un Consell de Turisme on estan representats tots, que a mi m'agradaria encara que fos molt més ampli. És cert que encara s'ha d'anar treballant i s'hauria de millorar, tant de bo pogués venir la ciutadania representada d'alguna manera, que això encara ens costa perquè venen tots els partits polítics, però encara s'hauria de buscar alguna fórmula perquè participés més la gent, però jo crec que les polítiques turístiques del poble les ha de decidir el poble i la regidoria, i amb els diners de tots. No l'han de decidir els que s'ho guanyen la vida major, crec jo.
Per què està costant tant, doncs, de convèncer?
Bueno, a més...
Perquè quan hem tingut el president del Gremi d'Hostaleria, quan hem tingut representants de l'oposició...
Bueno, perquè jo els entenc, que jo tinc molt bon rotllo amb ells, no tinc problema, però jo els entenc. Ells abans, doncs, bueno...
Manegaven més car.
Controlaven
ja
més.
Ja us ho dic jo, perquè li costarà no dir-ho.
No, però el que està demostrat, i això vull que quedi clar, és que no hi ha hagut, per ells, no hi ha hagut ni un de problema. O sigui, qui ha tingut problemes, que és cert, és nosaltres com a administració. És cert que ara cada viatge que hem de fer o cada cosa que hem de bellugar, doncs, evidentment, és molt més complicada perquè, tal com he dit abans, estem dins l'administració i tot costa molt més, perquè, bueno, però en benefici de tots, perquè és en benefici de que tot estigui ben fiscalitzat, que tot sigui transparent, tot el que es fa, perquè vas aquí de viatge, perquè vas amb aquest hotel, perquè et gastes aquests diners. A mi em sembla fantàstic, perquè això està molt més regulat i molt més controlat. Ara, de cara en fora, el pressupost ha anat augmentant, des de que almenys des de que estic jo, cada any s'ha posat més diners a turisme i a platges. Les fires hem anat a totes o a més, hem fet més workshops, més viatges amb premsa, més activitats, hem fet més esdeveniments. Vull dir, en absolut s'ha notat res, no ha afectat en res. Ha vingut més gent, fins i tot en aquest any més difícil va augmentar una mica. Vull dir, no podem dir que ha sigut un trasbals i que el turisme li ha anat molt malament per haver perdut l'agència. No, el turisme no li ha anat malament. Ens ha anat més dificultós a l'administració? Sí. Que els treballadors de turisme els hi ha costat molt més i se'ls ha complicat la vida? També, ja et diré jo, perquè és veritat. Estem com en totes les àrees d'aquest ajuntament, que necessitem més personal. Això ja és normal. Però de cara en fora, de cara a la ciutadania, l'únic que hem fet és obrir el turisme a la ciutadania, que tothom tingui dret a dir la seva paraula, perquè, vulguis que no, una destinació turística, el carrer i el nostre poble és el que estem venent. Per tant, ojo, aquí tots tenim alguna cosa a dir, com amb el nostre patrimoni, tots hem de dir, tots tenim alguna cosa a dir. És tan important l'opinió d'un hoteler com l'opinió de l'avi que està jubilat i que està mirant les obres, o com l'opinió dels pares que porten els nens a l'escola, perquè potser una festa o el que sigui també els interfereix, no? Per tant, és un tema de tots, absolutament.
Dues qüestions a partir d'aquí. Us ha preguntat algú per la presència de Carme Almirall a Fitur?
Bueno, sí, al ple ens ho van preguntar. Bé, el primer any recordo quan va venir el Pep Moliner, perquè nosaltres anem a Madrid a Fitur, però és veritat que a vegades aprofitem el viatge i anem a fer alguna altra cosa. Quan va venir el Pep Moliner, recordo que vam anar a l'Ajuntament de Madrid a parlar de temes de participació, que va estar molt interessant, i aquesta vegada amb la Carme vam aprofitar nosaltres per anar al Senat, que nosaltres des d'Esquerra Republicana tenim 12 senadors, vull dir, tenim un munt, i precisament vam parlar del tema aquest, sobretot dels temes de Renfe, de DIF i també de costes. A vegades sembla una mica que no tinc importància, però sí que la té. Ells mateixos ens van dir, quan anem a reunions ens aviseu a nosaltres i anirem nosaltres, vulguis que no, i sobretot a Madrid, això els espanyols ho tenen molt, li donen molta importància a la figura de l'il·lustríssimo del senador. Llavors, si vas acompanyat d'un d'aquests, resulta que et fan molt més cas. La Carme, per exemple, la Carme Almirall, té encallades diverses reunions que ha dit que ha anat a parlar de Madif, escolta'm, que ho explica sempre la mateixa pel·lícula del pont de sota la via i tot, sí, això, o per exemple Garraf, que tenim molts problemes perquè la gent surt allà sense tíquet i tenen problemes, no, d'inseguretat, i moltes vegades vas a parlar i es queda allà a sobre. És molt diferent si vas amb un diputat a vegades o amb un senador, que a més els senadors aquests és el que he dit, no? Ells fan preguntes al govern després directament davant de tothom, i això ens va servir de molt. És cert que, a més, la Carme va aprofitar que ja que estàvem a Fitur vam anar a visitar, que cada vegada més, com és normal, totes les fires de turisme hi ha una part importantíssima de tot el que és la sostenibilitat, no? I, per exemple, hi ha moltíssimes, hi havia molts expositors amb molt bones idees del tema amb els grans esdeveniments, quin reciclatge s'ha de fer, no? com ho porten, no? Les grans festes. I això també a nosaltres és molt important que tinguem coneixement.
O sigui que aquí, per anar pel món, qui no té padrins no ho bateix.
Ah, això passa molt. Això sí, sí.
Això
sí,
continua sent així, eh?
Sí, i a Madrid em van dir que encara més. Vull dir que això d'il·lustríssimo i no sé què...
Ves amb algú que et pugui...
Sí, resulta que et fan molt més cas. I vam dir, doncs sí, i de fet hem quedat amb ells així, hem quedat amb els senadors, els vam fer tot un report, no, del que vam estar parlant, i vam quedar que quan tinguéssim les agendes ja posades, doncs ells ens acompanyarien, encara que fos aquí a Barcelona, vindrien i, bueno...
Estiro del fil del segon argument que comentàveu. Som destinació biosfer, però menys d'un i més d'una es qüestiona si podem anar amb aquest títol allò molt, molt, molt molt enllà, tenint en compte doncs, el que han recollit, per exemple, les organitzacions ecologistes aquest cap de setmana amb 210 quilos de brossa de la Riera de Ribes en una hora, o si amb el poble tan brut com està en determinats moments es pot fer valer aquesta destinació a biosfer. Sí,
sí
o no?
Sí, és que les certificacions i la biosfer és una més d'aquestes, no? El que et fan, precisament, és treballar, marcar-te uns objectius per arribar a assolir això. Nosaltres hem complert, som certificació Biosfer perquè complim amb ja molts objectius dels que et marca, però a més tu te'n poses més i jo penso que això és el més important. El més important és que nosaltres vulguem una destinació turística no només evidentment de qualitat, que el terme qualitat doncs, ja està superat, diguem, sinó que el que volem és una destinació turística amb un valor afegit de sostenibilitat. I això que ens fa? Que cada vegada que anem a fer algun acte, per exemple, jo amb la gent que està fent la neteja de platges, no? Amb l'Andrea, amb
de biodiversitat i de pur Clean Earth.
Amb aquests parlo molt, per exemple, ara estem absolutament anem a la una d'anar reduint, per exemple, el que dèiem amb els grans esdeveniments, què fer, per exemple, a Barraques, que ho fan molt bé, que fan els gots reciclats, doncs que ho faci tothom, absolutament, que no hi hagi palles de plàstic, que hi hagi molts contenidors per recollir tota la porqueria, amb les guinguetes de platges també treballem, i tot això són objectius que Biosfer t'ho demana, o per exemple, Biosfer et demana fes una jornada de sensibilització a tots els comerciants perquè reciclin, o perquè quan treballin doncs, amb els seus clients, sobretot l'informin, vull dir, són accions que tu vas fent.
És a dir, perquè veiem...
tu ets Biosfer, vale? També, perquè has complert ja amb alguna sèrie d'accions i perquè n'estàs fent, però sobretot el que és més important és les auditories cada any que et diguin, ah, vale, tu has fet més per ser-ho, perquè és que si no fas te la trec la certificació.
És que us ho pregunto per allò, per aquella perpètua imatge que molts encara troben en carrers, de caixes de fruita a les cantonades, apilades al costat de contenidors, que tenen nom, cognom, i amo i propietari.
Sí. Això és evident, eh? I això, el que passa és que això, diguem, no et treu la certificació tampoc, no? Perquè la certificació et va marcant una sèrie d'objectius que tu has d'anar complint i aquells que cada any venen i ens ho repassen tot. No només miren turisme, també miren a serveis urbans i miren a salut pública i miren a... que és el bo de la certificació Biosfer, que és molt transversal en aquest sentit, no? I fins i tot l'urbanisme, per exemple, nosaltres a turisme, que teníem un estant només de Biosfer, es va presentar al Parc de Santa Bàrbara com un exemple. Per què? Perquè el Parc de Santa Bàrbara, que precisament s'ha fet treballant amb la gent de biodiversitat, és un parc que respecta absolutament el medi ambient, la fauna i la flora del lloc. Potser si no haguéssim tingut la certificació Biosfer, haguéssim fet un parc normal i ja està, perquè no tens aquest neguit contínuament de perseguir la sostenibilitat. Jo crec que l'important és que tinguem algú que ens vagi espitjant per darrere, dient, ei, has d'anar fent aquesta feina.
Queda molt, no?
Sí, i tant, queda moltíssim. Vull dir, jo només amb els plàstics a la platja ja, en fi, o amb les borilles, no?, que ho deien. Nosaltres ens estàvem plantejant de fer, per exemple, platges per no fumador, o en zones de no fumador, per què no? Vull dir, perquè es recullen tantes borilles, és tan exagerat el número de borilles que es recullen.
Però és a dir, no seria problema si els fumadors recollissin les borilles?
És que és aquest el problema, de fet, amb la gent de la plataforma de neteja...
És a dir, fas platges per no fumadors, gairebé, diguem-ne, que prenent ja la consciència que els fumadors llencen les borilles.
Sí, de fet, ho dèiem, haurien de ser potser totes no fumador i el fumador que se'n vegi, això també és cert.
Però és a dir, que s'ha de poder fumar perfectament a la platja.
Clar, el que passa és que la gent, és que és veritat, costa molt que la gent encara es mentalitzi. De fet, la Biosfer, els objectius, també són aquests, mentalitzar la gent, fer campanyes, sobretot de sensibilització. Amb l'Andrea, amb la gent de
Procliner,
ella m'ho deia, diu, ens ve gent i ens diu, oh, és que l'Ajuntament no limpia. Ella diu, no, l'Ajuntament limpia, el que passa és que no heu d'embrutar la gent, no és feina de l'Ajuntament tenir que netejar que vosaltres tireu el paper i els plàstics a terra perquè voleu, vosaltres no els heu de tirar. L'Ajuntament, evidentment, que neteja, però l'Ajuntament ha de netejar lo normal, lo que s'ha, no, lo que, no, no neteja perquè tu embrutis.
Ara faríem aquella pregunta per veure què és feina de l'Ajuntament.
No, l'Ajuntament, evidentment, té feina de la cura de tot l'espai i de totes les persones.
Per dir, perquè més d'un, arran d'aquest cap de setmana, li ha cridat molt l'atenció això de, ostres, 210 quilos en una hora.
Sí.
210 quilos de deixalles en una hora.
Bueno, pensa que, per exemple, aquesta gent neteja molt els espigons. Els espigons no els neteja ningú. Ningú, perquè els espigons, per què? Entre altres coses, perquè primer ells tenen una autorització, vam tenir que demanar una autorització,
sí, que
perquè Costes el primer que et diu és no, per aquí no es pot passar, està prohibit passar pels espigons, que ja em diràs tu. I llavors ells no els netegen, mai, mai. Jo ara els vaig demanar expressament, com una reunió d'aquestes que vaig anar, de poder posar papereres grans als espigons i poder posar un cartell gran als espigons que digués això no és un
abocador.
Un abocador, no tiris, vigila pel medi ambient, aquí venen animals, aquí estàs respecte al que et trobes, perquè és horrible, vull dir, com no el neteja mai ningú, vull dir, hi ha una quantitat de brutícia increïble. I evidentment la feina d'administració, clar que és netejar, per exemple, nosaltres doncs posem a les platges serveis, no? Hi ha activitat econòmica, evidentment que hem de netejar, nosaltres també, clar, però la gent hauria d'embrutar molt, molt, molt menys. És com amb els contenidors i tot això que diguem que és que el voltant està ple de porqueria. Home, doncs això és culpa de, molta culpa és de la gent també, de deixar sempre. Que a vegades dius, no, és que el contenidor està ple i està a tope. Doncs llavors sí, evidentment, s'ha de trucar i s'ha de queixar i ens hem de queixar de que no passen més sovint. Això no et dic que no. Però hi ha moltes vegades que les platges, per exemple, jo ho veig claríssimament, la gent no té consciència de que el mar està ple de plàstics i la sorra està plena de plàstic, de microplàstic, d'aquest que és dificilíssim de netejar, no?
Una altra balança difícil d'equilibrar. Per una banda, l'administració entén que cada vegada, o almenys això creiem, la presència d'equipaments a la platja ha d'anar minvant en superfície i en ocupació. I per altra banda, és evident que hi ha un interès majoritari per part dels responsables dels equipaments a la platja de poder fer equipaments que cada vegada serveixin a més interessos i durant més hores i amb, diguem-ne, amb serveis que fins fa ben poc no hi havia, com puguin ser gandules o puguin ser sofàs o zones per prendre alguna cosa, etc, etc. El futur què portarà?
Bueno, mira, el futur...
Equipaments més petits?
I jo crec que sí, perquè també ens hem d'anar adaptant al que passa, diguem, no? Si hi ha zones, si hi ha platges, per exemple, que cada any hi ha moltes dificultats perquè no hi ha sorra, segurament aquestes platges hauran de tenir menys guinguetes, perquè no pot ser que tinguem que posar sorra contínuament o tinguem que inventar-nos 20.000 projectes per tenir sorra quan la natura, tot i que nosaltres l'hem afectat, ho sé, pel passeig, però la natura t'està dient que ara, per exemple, hi ha moltíssima sorra, ara a l'hivern.
Hi haurà guinguetes que hauran de tancar?
Segurament, jo crec que és una oportunitat el 2021, quan s'acabi la concessió, és l'oportunitat de fer una repensada, de dir, vale, a veure, quantes guinguetes? Perquè ha anat creixent, ara n'hi ha 30 o 33, ja no sé quantes. Ha anat creixent i això tampoc és normal. No, jo crec que n'hi ha massa, sincerament. I jo crec que s'ha de fer una mica de reestructuració, de dir, a veure, les platges, és el nostre parc natural també, de Sitges. Vull dir, igual que tenim el parc del Garraf, tenim el parc natural de les platges. Per tant, l'hem de conservar. És evident que també està molt bé que hi hagi activitat econòmica, perquè, ojo, en els llocs que no hi ha activitat econòmica també hi ha problemes, perquè acaba sent encara pitjor, un abocador, també ho diguem. Per tant, és com sempre diguem, aquest equilibri. Ha d'haver-hi activitat econòmica, però no ha d'haver-hi una sobreocupació, que no vegis ni la sorra, això tampoc pot ser. Per tant, jo crec que ara que s'acabarà la concessió és una oportunitat per dir, vale, ara amb els anys les coses han anat canviant i, per tant, segurament s'haurà de fer una reducció.
L'Atlàntida té un futur? O no en té?
Sí, l'Atlàntida té futur, jo crec que sí. I, bueno, cada any més d'una o dues idees et venen. Venen molta gent que té molt d'interès. Jo a l'Atlàntida li veig futur...
Sí, és a dir, si el té, què ha de passar perquè el tingui?
Bueno, doncs que s'ha d'adaptar a la normativa, evidentment. Jo el veig com que hauria de ser un lloc d'oci, pot ser, evidentment, eh? No una discoteca ja no la veig, perquè allà una discoteca evidentment no es pot fer, però sí que ho veig com un local, diguem, que hi hagi una activitat econòmica, però que a més tingui, per exemple, això ens ho fa també la certificació Biosfer, no? Que tingui una connotació en defensa també del medi ambient. És a dir, un punt d'informació, per exemple, per agafar tots els colls mira el peix, un punt que en aquella zona hi ha la Riera de Ribes, un punt d'informació on poder també defensar sobretot el medi ambient. Ara, que em diguis, i a més, com és un local, vull dir, com és un lloc, amb un lloc emblemàtic i maco, per què no? Pot ser una mena de guingueta o de beach club, no? De fet, hi ha molts beach clubs d'aquests per la zona, d'aquí del Maresme, que han tingut molt respecte amb el medi ambient. Doncs hauríem d'anar cap aquí.
M'ho heu posat molt bé. Lola, que és un beach club, sí, quin ha de ser el seu futur? Perquè també hi ha hagut aquí de tot, no?
Des
de...
Jo penso que a Lola o a les guinguetes que estan a la platja de l'Home Mort, la Desenrocada, Cala Morisca, són guinguetes que estan en platges naturals, per tant haurien de respectar moltíssim el fet que estan en platges naturals, i jo crec que es poden adaptar, s'haurien d'adaptar a això, no són guinguetes normals, no és una discoteca, no és una guingueta de la Ribera, diguem. Per tant, ha de respectar que està en un nucli molt natural, que pot haver-hi, això el que et dic, pot haver-hi activitat econòmica, perquè si no hi ha el perill de que queda un lloc abandonat i encara és pitjor. Per tant, ja ens va bé que hi hagi una activitat econòmica, però una activitat super respectuosa amb el medi ambient. I pot ser això, es fan, vull dir, hi ha guinguetes en molts llocs que tenen plaques solars, o que tenen, vull dir, que tenen punts d'informació, que agafen escoles perquè els nens vagin allà a veure quina flora i quina fauna hi ha, i això jo crec que haurien d'anar encaminades cap allà, a aquestes platges.
10 i 50 minuts, després de tot el llarg procés de moratòria, d'investigació, gairebé diríem, d'anàlisi dels pisos turístics, quin balanç en feu hores d'ara?
Bé, això també, penso que el pla urbanístic que s'ha fet per posar un topall i limitar-los, també penso que és una actuació que es veurà en uns anys, diguem, ara evidentment, bueno, ara sí, nosaltres tenim moltes peticions de gent que vol un pis turístic i no l'obre. Ja ho sabem que n'hi ha d'il·legals i que hi ha gent que obrirà igualment, però també és cert que n'hem aturat. La gent que vol actuar legalment, que per sort també és molta, doncs aquests no l'obren i diuen, bueno, ens esperarem quan hi hagi una ordenança que digui com funcionarà, posa'm en una llista d'espera, vull dir, la gent també ho ha entès, no?
El principal problema continua sent el control dels il·legals?
Sí, el principal problema continua sent el control. Nosaltres ara, penso que ho vaig comentar amb algun, a Fitur precisament, vam tenir una entrevista molt interessant amb una empresa, que de fet ja estem ara ja en contacte amb nosaltres, ja estem amb ares, diguem, de fer un contracte, que és una empresa, de fet és que és molt curiós, no? Perquè clar, com això passa a molts llocs del món, ja s'estan creant noves empreses que van només per això. És una empresa canadenca que es dedica a buscar el frau en general, el frau mundial, es dedica a buscar frau de tot tipus, i llavors estan molt avançats això. Llavors a través de la tecnologia, diguem, d'internet, creuen dades, busquen dades, i poden saber de cada pis il·legals, bueno, primer ens destrien evidentment quins són legals, quins són il·legals, qui per exemple es copia el número d'UT, perquè tots els pisos turístics tenen un número com una matrícula, diguem, no? Doncs hi ha gent que fa, no?, la jugaresca, diguem, de copiar el número. Doncs això també, aquest sistema ens dirà qui està falsejant dades, però a més de cada pis podem arribar a tenir la informació de quants dies l'ha llogat, per quin import, quina gent ha vingut, què ha fet, què no ha fet. És a dir, és que és com un CSI, diguem, sí, d'aquests, no?, de que controla, però a l'últim detall.
I això ho poden fer sense vulnerar la llei de protecció,
exacte,
de dades?
Sí, bueno, exacte. És veritat que ells mateixos em van dir que ells actuaven molt als Estats Units, que és molt més light, però aquí i, per exemple, ens demanen, clar, hauran de treballar conjuntament amb nosaltres perquè ells al cadastre no poden entrar, hem d'entrar nosaltres, tot això sí que evidentment ho farem a través nostre legalment. Sí que és cert, ells mateixos m'ho van dir, actuen molt a Califòrnia, diu, allà és molt fàcil entrar tot arreu, diu, aquí no. Però ja hem buscat la fórmula perquè a través nostre, llavors sí que mirem el cadastre i tot això. Què ens fa això? Que ens fa tota aquesta part que nosaltres no podíem fer, que és la d'inspecció, de constatar exactament què està passant. Ara, si ells ja ens fan una fitxa de cada lloc, tenim prou arguments per ja obrir un expedient sancionador, no? O almenys ja fer una primera notificació, escolta'm, sabem que tu estàs llogant al pis, sabem el que estàs fent, per tant, podem sancionar. Això ens anirà molt bé en aquest sentit, no? I jo crec que cada vegada l'habitatge turístic il·legal ha crescut molt en els últims anys, però jo crec que ara també a la llarga anirà baixant, perquè cada vegada el control serà més fort, no només dels ajuntaments, d'Hisenda també, de les noves lleis, la llei de turisme també està precisament encaminada en això. Hi ha hagut un boom que haurà de baixar segur, sí o sí.
Autom Manta està perjudicant Sitges com a destinació? O com que hi ha tantes destinacions que ho tenen, ja ha arribat un moment que...
Bueno, el Top Manta és un problema greu que tenim en general, no?, com a societat, no? Gent que, en fi, que ve d'altres llocs del món i que no sap com guanyar-se la vida i ve aquí i es tira una manta i posa uns productes a vendre perquè no té cap altra sortida, no? És cert que a nosaltres ens afecta aquí Sitges perquè és que es posen en el lloc quasi gairebé més emblemàtic del poble, no? Això jo crec que és el que la gent ens costa més, no? Potser si estiguessin en un altre lloc, dius, mira, ho toleraries més, diguem, no? Però clar, el fet d'estar al passeig marítim i que no et pots sentar a un lloc, que no pots caminar, doncs això crea doncs problemes, és cert. És veritat que nosaltres en els darrers temps, doncs això també, la solució només passa per les entitats supramunicipals totalment, per la llei d'estrangeria, o per la Generalitat, no, pel control de la Generalitat. Nosaltres poca cosa podem fer que no sigui el que s'està fent, que és control policial, en el sentit de que s'ha posat policia privada per anar passejant i així ells no es posen tant, i després totes les polítiques que estem fent des de la regidoria de la Mireia de Benestar i Família, com des de la regidoria nostra, la meva, d'Ocupació, que estem buscant fórmules perquè amb aquesta gent els hi busquem una altra sortida, que no tinguin que anar a vendre. Nosaltres l'únic que volem és que no tinguin que fer aquesta feina, que puguin fer una altra feina igual que qualsevol altre ciutadà, no?
Quan vau arribar, assenyalàveu que l'Ajuntament com a organització era una organització malalta. Mm. Ara com la veieu?
Ara la veig en recuperació. O sigui, ja, ara ja no està a la UBI, diguem, ja no està tan malalta, però encara està a l'hospital, diguem, però s'està recuperant.
Està planta, vaja.
Exacte, està planta. Costa, però jo crec que s'està cascanyar, que es pot recuperar, evidentment, no?
Què falta perquè aquesta maquinària vagi millor?
Doncs falta, sobretot, amb el tema... Home, tenim greus problemes amb el tema de personal, en el sentit de que ens falta personal, però això també és global a totes les administracions, perquè jo parlo amb moltíssims ajuntaments i tothom està igual, no? Des de que amb les lleis Montoro i això ens van exprimir tant i van reduir tant el personal, doncs no s'han cobert places, no? Gent que s'ha jubilat o gent que estava amb programes, no? que han tingut que plegar, i amb això tenim molts problemes. Jo crec que un dels problemes més greus que tenim és de falta de personal. Ens falta molta personal perquè ens falta de tot, a vegades es diu, és que no hi ha això inspectors, però és que ens falten advocats, ens falten enginyers, ens faltaria de tot, i en aquest canvi és en el que estem. O sigui, jo crec que s'ha de... a més que Sitges és una població, moltes vegades ho diem, molt activa, és una població que gairebé podria ser amb activitat, no? Clar, tenim 30.000 habitants i et diuen, per 30.000 habitants et toca això, ja, però nosaltres no som com altres poblacions de 30.000 habitants, amb tota l'activitat que tenim, ni tota l'activitat econòmica ni d'esdeveniments. Per tant, necessitem molta, un ajuntament molt més fort en recursos humans.
Per a tots aquells que diuen que potser falta més personal, però que falta de debò reorganitzar-lo millor.
I també. Més personal i més ben reorganitzat. Que en això ja hem estat, jo crec. El que passa és que no s'ha finalitzat, està clar. Però des de que vam entrar, jo crec que el tema de reorganització s'ha anat fent. I s'han cobert ja algunes places, però que encara falta, que és un procediment que necessita un temps, però que està encarat ja a anar-lo complint, no? Però evidentment falta personal, i falta aquest personal tenir-lo ben organitzat, això està clar.
Teniu la sensació que us heu deixat de fer alguna cosa important o no?
Home, jo tinc la sensació que m'he deixat de fer encara moltes coses, encara falten moltes coses. Per mi tot és important, vull dir, tot el que sigui per Sitges i per la gent de Sitges i pel seu benestar, tot és important, perquè clar, què em pots dir que... Podríem dir això, que l'activitat, que la sorra és molt important, però també l'ocupació és molt important, o també l'activitat, jo què sé, l'habitatge és importantíssim. Per mi és el problema més greu que té Sitges, segurament és la cosa més important que no hem pogut acabar, que estem molt, almenys la deixarem molt, molt, molt enfocada, realment el proper govern ho tindrà en aquest sentit ja més fàcil.
Sí que és cert que mai ningú n'ha parlat tant com fins ara,
Bueno, és que és un problema, és que ja no, fa anys es deia, ja els nostres joves han de marxar, ara ja no és un problema dels joves, és un problema de tothom, joves, grans, mitjana edat, jo em trobo molta gent gran que et diu que té un lloguer de fa molts anys i que de cop i volta l'han fet fora, on te va? On va una persona amb 65 o 70 anys? És un drama, realment. Vull dir, l'habitatge és un problema molt greu.
S'ha arribat tard en això?
Home, s'ha arribat tard perquè una miqueta també per lo que diguem, per la burocratització de tot. Clar, no s'ha tingut espai, terreny, diguem, fins que van començar els del PP1. Jo crec que s'hagués pogut començar una mica abans, també t'ho diré. Vull dir, segurament amb tota la construcció de la Plana Est, doncs potser s'hagués pogut fer apretar més de dia.
S'ha sentit que hi ha un cert esperit, no diré que també a culpa, però que
sí,
tothom assumeix que...
Vaja,
que no s'ha acabat de apretar prou en una cosa que ara es considera una urgència,
sí,
gairebé diríem prioritària, manifesta...
Sí, fa anys que és urgent, perquè ja et dic, fa temps que és urgent, però en els darrers anys és molt urgent, i segurament s'hagués pogut fer coses, s'hagués pogut començar a apretar abans, a la que teníem els terrenys ja començar.
Són les 11. Aurora Carbonell, gràcies.
Moltes gràcies
a
vosaltres.
Una vegada més. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.